Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i bona llevantada. El vent, el temporal marítim amb onades de fins a 6 metres d'altura i la pluja marcaran la meteorologia d'aquest dimecres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Bon dia a tothom. En aquest dia marcat pel temporal, per la llevantada, pel fortíssim onatge que es viurà a tota la costa de la Costa Brava, tota la costa gironina. Per tant, molta precaució, com sempre us diem en aquests episodis, moltíssima precaució. La vida val més que una fotografia per l'Instagram, així que aneu en compte. De seguida ampliarem la previsió i explicarem quines precaucions i quines alertes hi ha activades al Baix Empordà, però cal tenir en compte, per exemple, que Platja d'Aro ha prohibit accedir al passeig marítim per la forta tempesta i ho prohibeix a partir d'avui, a partir d'ahir a les 4 de la tarda. Això és el que fa l'Ajuntament de Platja d'Aro. Per altra banda, avui al Supermatí també us explicarem l'entrevista que vam viure ahir aquí en aquest programa amb la persona que ha comandat tot el procés per construir o per redactar el POUM, el Pla Director Urbanístic del Govern de la Costa Brava, que és l'Agustí Serra, que ens va reconèixer i va fer una cosa molt sincera, que ens va reconèixer que segurament si aquest pla director urbanístic hagués arribat abans, segurament hauríem pogut evitar desastres com els del Sarriera Living. És una reflexió que honora aquesta persona, a l'Agustí Serra, però que tant de bo algú, no sé si ell o algú del govern o potser els ecologistes haguessin apretat abans, el que fos, tant de bo algú hagués pensat a fer aquest pla director urbanístic un any abans. Segurament amb un any abans, aplicant la moratòria un any abans, hauríem evitat el Sarriera Living i tot el que això comportarà per la història de la Costa Brava. Són les 8 i 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí recuperarem la secció imprescindible de cada dimarts, que hi no vam poder fer perquè va ser un programa especial i dedicat únicament a aquest pla director urbanístic. Per tant, recuperarem la secció que no vam poder fer ahir, la de la llibreria El Cucut de Torroella, amb la Teresa Calabús, que ens portarà les seves novetats literàries. I també acabarem el programa parlant amb en Josep Lluís Vidal, que és el nostre prescriptor de tecnologia, que amb qui parlarem d'això, de les novetats i les notícies de tecnologia i oci digital d'aquest dimecres 4 de desembre. I com dèiem, el primer titular del dia és per la meteorologia. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. L'episodi de llevant que ens afectarà avui, sobretot a la tarda i demà, ho farà amb temporal marítim dur, onades d'entre 4 i 6 metres d'altura, vent de llevant moderat amb ratxes fortes sobretot a la costa i pluja. El dia serà gris amb nuvolositat abundant i precipitació en qualsevol tram horari del dia. La majoria de models meteorològics ens indiquen, però, que el màxim, tant d'intensitat com de quantitat de pluja, arribarà al Baix Empordà al final del dia i durant la matinada de dimecres a dijous. De forma local, es podrien acumular quantitats de fins a 100 litres per metre quadrat al llarg de l'episodi, en punts però més propers a la Selva o Gironès. Demà, especialment al començament del dia, la pluja encara pot ser força extensa al Baix Empordà, amb tendència, això sí, a una millora al llarg de les properes hores. Deixarà de ploure de cares a la tarda i el vent anirà afluixant. El temporal marítim, de mar brava, però encara continuarà.
Gràcies, Albert. I el que us dèiem, el govern admet que si s'hagués actuat abans s'haurien pogut evitar projectes com el de Sarriera Living. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el secretari d'Hàbitat Urbà, Agustí Serra, va dir que el pla director urbanístic que protegeix diversos entorns de la Costa Brava podria haver arribat tard per protegir-ne alguns d'altres.
Segurament, si s'hagués actuat abans, haguéssim pogut estalviar, ens haguéssim pogut aturar actuacions com les que vostè ha comentat.
Això és el que deia Agustí Serra en aquest programa, el Supermatí. Després ampliarem i explicarem més en detall aquesta entrevista. Dures crítiques per la construcció de 43 apartaments en un solar de La Fosca. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. L'agrupació veïnal anomenada Pineda Vilaur ha presentat al·legacions en contra d'aquest pla de construcció que preveu fer 43 habitatges a partir de 60 metres quadrats de superfície, entre 2 i 3 dormitoris, i que el seu cost supera els 217.000 euros.
I atenció, perquè el redactor de Ràdio Capital, Manel Magrinyà, podria ser el bisbalenc de l'any, Eugènia Güell.
Bon dia. Sí, tot un honor per la casa, encara que només sigui de moment entre les propostes. N'hi ha 10 més i els bisbalencs i bisbalenques ja estan ara en període de votació, que acabarà decidint qui acabarà sent aquest bisbalenc o bisbalenca de l'any.
I Eugènia, la pianista i col·laboradora de Ràdio Capital Clara Peia i el dibuixant Joan Aliu, recentment difunt, són entre els palafrugellencs de l'any.
Sí, n'hi ha més. De seguida els nombrarem, però també ja hi ha la millor iniciativa de l'any, que ha estat Oxigen, una entitat dedicada a reactivar el comerç de la vila i promocionar-lo amb renovada força, i també el Premi Peix Fregit a una trajectòria, que és per Atano Pisano i Blandine Pallet, artistes amb reconeixements internacionals que han deixat un llegat artístic molt abundant i heterogeni a la vila.
Ovelles i pastors al Montgrí és la nova exposició de la capella de Sant Antoni de Torroella. Maria Montes.
Fins al proper 9 de desembre es podrà visitar aquesta mostra, que és el resultat d'una important recerca realitzada per l'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit.
Gràcies, Maria. I el Consell Comarcal del Baix Empordà vol dinamitzar els polígons industrials de la comarca. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Des d'aquest òrgan volen traçar una estratègia comuna entre el sector públic i el privat després de diverses reunions amb tècnics municipals i empresaris. Entre les propostes hi figura la d'unificar el sòl, crear una figura tècnica que gestioni tot això i fomentar l'associacionisme entre empreses.
I la primera fira del xampany de Sant Feliu acull 400 assistents.
Sí, la Regidoria de Joventut i Participació organitza reunions aquesta setmana al nou local, que estarà a les Galeries Carme, per tal que els i les joves del municipi puguin aportar idees sobre tallers o la distribució del nou equipament.
Exacte, aquest és el titular que feia referència a que Palamós vol que el jovent escolli com ha de ser el nou espai jove, i el titular que ens faltava precisament és que la Fira del Xampany de Sant Feliu, com dèiem, acull 400 assistents, i això ens ho explica la Maria.
L'esdeveniment va tenir lloc a la Cambra de Comerç i va aplegar distribuïdors de 8 marques franceses com Pommery i Lanson, entre d'altres. L'acte el va organitzar l'Associació Turística Guixolenca i el celler de Cal Àngel.
I fora del Baix Empordà, el titular del dia és que el PSOE i Esquerra Republicana aposten per activar la via política i s'emplacen a reunir-se d'aquí una setmana, el dia 10 de desembre, dimarts que ve, que l'extrema dreta entra per primer cop a la mesa del Congrés perquè Vox tindrà una vicepresidència a la mesa. Que el New York Times elogia el why de Quim Monzó, que és aquest why. Doncs el perquè de tot plegat és una de les quatre traduccions d'aquest any que recomana el diari nord-americà. El perquè de tot plegat és el llibre de Quim Monzó, traduït com a why, que el New York Times aplaudeix. I que Unami, Bermuteria, Mena o Trap són entre les candidates a neologisme de l'any. És aquest concurs, aquest procés participatiu que obren l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Pompeu Fabra, una votació popular per escollir entre 10 paraules el neologisme del 2019. Repassem els 9 neologismes, va, que és interessant això. Noves paraules que s'han fet servir molt aquest any i que aposten per normalitzar-les. Per exemple, animalista, emergència climàtica, exoplaneta, mena, pactòmetre, residu zero, trap, unami, vermuteria i xipar. Xipar, que és posar un xip a un animal. No? Jo quan ho vaig llegir la primera vegada pensava que tenia alguna cosa a veure amb això de xipejar, no? De veure dues persones molt unides i tenir ganes que tinguin una relació. Més enllà d'això, doncs, dos jutjats investiguen els casos de dues persones que van perdre un ull en els aldarulls posteriors a la sentència. Una vintena d'arrestats durant els disturbis post-sentència expliquen haver patit maltractaments físics i psicològics, i que tres reines magues repartiran els regals a la cavalcada d'Albesa al costat dels Reis. El poble d'Albesa ja han rebut la comunicació dels Reis Mags que aquest any, a més d'anar als Reis, aniran també les reines. I, per cert, que Greta Thunberg, la noia, l'adolescent implicada en el canvi climàtic i en la lluita contra l'emergència climàtica, ja ha arribat a Lisboa. S'esperava que avui arribés a Madrid per aquesta cimera del clima, tot i que no ha passat així. No serà així, perquè diu que es vol quedar uns dies descansant a Lisboa després d'una vintena de dies llargs, una vintena llarga, aïllada en un vaixell, que prefereix quedar-se descansant. Això és el més destacat del que està passant arreu del món. Avui, per escollir la música del dia, ens posem nostàlgics per felicitar Maria Isabel Laudes Santiago. Qui és Maria Isabel Laudes Santiago? Doncs aquesta dona. Sí, sí, és la cantant de Jaén coneguda popularment com a Karina, que va quedar en segona posició a Eurovisió amb el tema En un mundo nuevo, però no hem triat aquesta joia de la lírica com a cançó del dia. Hem buscat una mica més i ho hem fet en el Bagul de los Recuerdos, no, Marc?
I tot això perquè aquest gloriós 4 de desembre l'amiga Karina fa 73 anys i ens hizo un bon grapat de propostes musicals que segurament no han aportat molt a la història de la música, però sí que molta xerinola i en festes majors i festes a seques, no? El seu últim disc es diu Sin mirar atrás. No sabem si és que li fa pesar de veure les seves cançons i els discs que té, o si és de les que prefereix mirar sempre endavant, sempre endavant. Per la raó que sigui, Karina, te felicitamos desde Capital y te deseamos juntos todos cumpleaños feliz desde aquí, desde l'Empordà.
Que potser entén el català, la Karina. Per la raó que sigui, avui hem posat aquesta cançó, mira. I fins aquí, va, ara tornem.
Begú, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Ja tens els regals de Nadal? Has fet la carta als Reis? Vine i t'ajudarem. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begúes Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begúes Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 14 al 24 de desembre, vine a fer les teves compres a Palafrugell i aconsegueix tiquets per jugar a la ruleta d'oxigen, que repartirà fins a 1.000 euros en descomptes i milers de regals. També trobaràs tallers infantils, música ambientant als carrers, el Pare Noel, el Patge Reial i un espectacular pessebre fet amb material reciclat. Compra, juga i guanya amb la ruleta d'oxigen. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Vinga, que falten un minut, al voltant d'un minut, perquè sigui un quart de nou del matí. Avui la principal notícia és el temps, perquè aquest temporal de llevant que ens ha d'afectar durant les properes hores, ens afectarà, i llavors volem saber, Albert Aparicio, com hem de viure aquesta llevantada avui, aquest dimecres, al Baix Empordà. Albert Aparicio.
Sobretot els meteors protagonistes els trobarem a la zona costanera, amb vents allevantats de força moderada, amb ratxes fortes sobretot a la costa, i temporal marítim de primera categoria amb onades d'entre 4 i fins a 6 metres d'altura.
I a part de la mala mar, també hi ha activat diversos avisos per pluja al Baix Empordà, no?
Efectivament, durant la jornada d'avui hi ha activats fins a 4 avisos diferents. A part dels de vent i temporal marítim, trobem avisos de perill d'intensitat de pluja, amb moments de xàfec que poden acumular 20 litres en mitja hora, i també avís de perill per acumulació de més de 100 litres en tot l'episodi o en 24 hores. Discriminant horàriament, és durant la tarda i nit quan trobem els màxims d'avisos activats. Cal esmentar, però, que aquests llindars de perill per pluja són baixos, per exemple, 2 de 6 a l'escala de perill per intensitat de pluja i 2 de 6 per perill d'acumulació de pluja de més de 100 litres en 24 hores. En canvi, com comentàvem, per l'estat de la mar trobem avís vermell, amb perill màxim 6 sobre 6, per alteració marítima, amb mar brava i onades que poden arribar als 6 metres d'alçada màxima. Per tant, precaució a la costa, sobretot, les llevantades són un fenomen ben conegut, bonic també, i habitual del nostre territori, però no per això cal realitzar imprudències per obtenir, per exemple, fotografies o imatges espectaculars de les onades.
Exacte, exacte, sí, sí. Precisament per això, per aquesta previsió d'onatge, de fort onatge i de fortes pluges a Castell-Platja d'Aro, que a principis d'aquesta temporada, al setembre, van viure una experiència molt malaurada, la mort d'una persona en un episodi de fortes pluges, doncs s'han activat diversos avisos i diverses mesures de precaució. La primera i principal és que es tanca i es prohibeix l'accés al passeig marítim, als camins de ronda i a les cales de la façana marítima, i també s'obre, es neteja i es senyalitzen els embornals a les zones que són fàcilment inundables i es posa a punt els sistemes de bombeig. El govern de la Generalitat reconeix que el pla director urbanístic que protegeix diversos entorns de la Costa Brava arriba tard per protegir-ne alguns altres. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el secretari d'Hàbitat Urbà, Agustí Serra, va dir que segurament, si s'hagués actuat abans, s'haurien pogut evitar projectes com el Sarriera Living de Begur o la Pineda d'en Gori de Palamós. Martí Seguer.
Exacte, aquestes van ser les paraules de Serra, el responsable de comandar el projecte del Pla de Protecció de la Costa Brava.
Segurament, si s'hagués actuat abans, haguéssim pogut estalviar, haguéssim pogut aturar actuacions com les que vostè ha comentat.
Serra va respondre als ecologistes que critiquen que no s'han desclassificat tots els terrenys en perill de la Costa Brava. El secretari d'Hàbitat Urbà deixa clar que han arribat tan lluny com podien.
Si algú pretenia que desclassifiquessin tot, en fi, això és impensable. De la mateixa manera que segurament seria impensable que alguna vegada poguéssim arribar a fer una acció, doncs, desclassificant pràcticament el 50% dels sòls previstos pel seu desenvolupament.
Una qüestió destacadíssima és la que fa referència a les indemnitzacions que potser s'haurien de pagar.
Sí, i ell va deixar clar que estan convençuts que no hauran de pagar res de res, però no descarta que el cas acabi als tribunals.
Hem anat una mica al límit de la seguretat jurídica, però en fi, però sempre ballant i vigilant molt, diguéssim, aquest aspecte fonamental. Òbviament, el que no podem fer és una feina d'aquest tipus de qualsevol manera i, en fi, posant, sancionant les artes públiques a l'administració.
Una nova promoció de 43 apartaments al sector de la Fosca, Palamós, ha posat en alerta els veïns i veïnes de la zona. Això ho llegíem ahir al Punt Avui. Una promotora vol fer apartaments, com dèiem, repartits en dos edificis on hi havia hagut l'hotel Bella Fosca i el càmping La Fosca, però els residents s'hi oposen perquè, malgrat pugui ser legal, consideren que no és una construcció legítima a causa del greu impacte vers el territori i de la lesió de la imatge i la bellesa natural de La Fosca. Maria.
L'agrupació veïnal, anomenada Pineda Vilaur, ha presentat al·legacions en contra d'aquest pla de construcció que preveu fer 43 habitatges a partir de 60 metres quadrats de superfície, entre 2 i 3 dormitoris, i que el seu cost supera els 217.000 euros, segons les dades publicades per la mateixa promotora. D'aquesta manera, amb la construcció d'aquests edificis, es posen al mercat 12 parcel·les de 400 metres quadrats cadascuna, on es poden fer cases de fins a 240 metres quadrats. quadrats. En aquest mateix espai hi havia hagut el càmping La Fosca i el seu hotel, el Bella Fosca, que van tancar el 2005 i es van enderrocar el 2017. Va ser el primer càmping registrat de tot l'estat i que va mantenir la seva activitat durant 50 anys. Després del seu enderroc, va quedar pendent presentar el projecte urbanístic per part dels propietaris per decidir el futur d'aquesta zona.
I quina ha estat la resposta des del consistori, segons llegíem allò al punt avui?
Ara, amb aquest nou front obert, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha recordat que els promotors tenen els drets adquirits que recull el planejament urbanístic municipal, aprovat ja fa més de 10 anys. Puig explica que aquestes construccions estan sustentades pel POUM i que no es poden revertir així com així. És per això que ha recordat la necessitat de presentar al·legacions en el moment en què el POUM o qualsevol ordenança es tramita, ja que en aquest moment és quan hi ha més possibilitats d'incidir en les decisions.
Informació, com diem, que llegem ahir al punt avui. Avui us hem de parlar de l'elecció dels personatges o de les persones més il·lustres de l'any de dos dels municipis, de la Bisbal i de Palafrugell. A la Bisbal estem molt contents perquè un dels candidats a ser bisbalenc de l'any 2019 en una votació popular que ja està en marxa és el nostre redactor de la Bisbal, el nostre corresponsal a la Bisbal, Manel Magrinyà, però és que a Palafrugell també ens toca de prop. Comencem per Palafrugell, perquè s'acosta la presentació de l'anuari Crònica d'un any, que serà aquest diumenge. A l'acte també s'entregarà el Premi Peix Fregit a una trajectòria, en aquest cas a dos artistes amb reconeixement i un gran llegat artístic, i ja tenim, a més, els palafrugellencs de l'any. Són moltes coses, no, Eugènia Güell? Explica'ns.
Sí, va, comencem pels palafrugellencs de l'any, perquè el titular és que entre ells hi ha la pianista i col·laboradora a Ràdio Capital, Clara Pella, i també el dibuixant Joan Aliu, que malauradament va morir aquest passat novembre, poc temps després que tanqués la seva llibreria La Mediterrània de Palafrugell. Però hi ha més noms i de tots els àmbits possibles, per exemple en Lluís Bries d'Arnaculleta, que és el creador de nombrosos muntatges pessebrístics d'alta qualitat, també Jaume Xicoira Sala, que és director tècnic dels Pastrets de Palafrugell, Sandra Bisba Lluís, guia oficial de turisme i divulgadora de l'Empordà, Joel Nicolau, ciclista que competeix entre els millors del calendari World Tour, Josep Plaja, que és pintor de reconeguda trajectòria i també guanyador de nombrosos premis, Teia Gali, directora de l'Institut Frederic Martí Carreras en el seu 50è aniversari del centre, Ricardo Soyago, que és realitzador escenogràfic per muntatges teatrals, Emili Agustí, gestor de Triton Diving Llafranc i defensor de l'entorn submarí, o també, per exemple, Eugeni Camarero, president d'honor del Consell de Gent Gran de Palafrugell.
I quina ha estat la millor iniciativa de l'any?
Se l'emporta Oxigen, una entitat dedicada a reactivar el comerç de la vila i promocionar-lo amb renovada força. A més, com dèiem, també hi ha el Premi Peix Fregit a una trajectòria que és per a Tono Pisano i Blandine Pellet, artistes amb reconeixements internacionals que han deixat un llegat artístic molt abundant i heterogeni a la vila. Els premis, com comentaves al principi, s'entregaran a l'acte de presentació de l'anuari Crònica d'una que presentarà el director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Joaquim Nadal. L'acte tindrà lloc al Teatre Municipal de Palafrugell el diumenge dia 15 de desembre a les 7 de la tarda.
I abans de parlar de la Bisbal, repassem una mica la trajectòria de la col·laboradora de Ràdio Capital, Clara Pella. Perquè, com deia, és una de les palafrugellenques de l'any.
Bé, sí, la Clara Pella, de fet, aquest any ha estat ja Premi Nacional de Cultura 2019 i cada vegada és més coneguda en el món musical, però també teatral, ja que és cofundadora de la companyia de teatre, dansa i música Les Impossibles. A més, és graduada en piano clàssic a l'ESMUC i va cursar estudis superiors de jazz i modern al Taller de Músics de Barcelona i va seguir la seva formació a Rússia, on va tenir professors molt importants. Amb 32 anys ja ha presentat 8 discs sota el seu nom, on ha col·laborat amb noms de músics com Silvia Pérez Cruz o Judith Nederman, entre molts altres.
que porten cabells curts i rabiosament negres i no els atura cap llop ni els mana cap tipus de bèstia, que per ser una gran princesa no cal viure en un palau ni anar sempre amb vestits roses ni fer petons a gripaus ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau ni ser rosa com fil d'or ni ser sosa fins la mort, que el que volem en aquest món som més princeses que ballet, que trepitgin fora al caminar i beguin birra per sopar, que parlin pels descosits i donin la seva opinió, que se'n fa...
Oceanes de Clara Pey. Ara anem a la Bisbal perquè també hi tenen un reconeixement semblant i que a més ens el sentim també nostre perquè un dels, un redactor de Ràdio Capital, en Manel Magrinyal, corresponsal a la Bisbal, opta a ser bisbalenc de l'any.
Sí, ens fa molta il·lusió. En el cas de la Bisbal funciona diferent, s'acabarà escollint a una persona que obtindrà el guardó honorífic de bisbalenc o bisbalenca de l'any 2019 i com deies, en Manel Magrinyal, redactor de la casa, és un dels escollits com a proposta i està molt il·lusionat.
Em sento agradablement sorprès i és que penso sincerament que qualsevol persona que s'estimi el lloc on viu, aquesta mena de reconeixement li ha de fer forçosament molta il·lusió. Màxim, com la proposta ben motivada per la tasca informativa feta durant el 2009 a través de Ràdio Capital. Per tant, ho considero un reconeixement a la tasca de tot el col·lectiu i no com un, com un títol personal, ni res per l'estil.
A part d'ell, també hi ha José Luis Pérez, Cefa Ponsatí, Jaume Pla, Cati Casademont, Quim Matas, Albert Solà, Carmen Sunyent, Xevi Codolà, Guillem Pajares i Maite Cobos. Tots ells i totes elles, com dèiem, són propostes que ara estan en fase de votació popular.
Clar, i Eugènia, explica'ns una mica com funciona, perquè aquesta és la primera edició del premi, no?
La votació popular va arrencar dilluns i s'allargarà fins al dia 15 de desembre. Tothom que tingui més de 16 anys i estigui empadronat a la Bisbal pot votar o bé en línia o bé presencialment a l'Ajuntament. Les candidatures són propostes dels bisbalencs i bisbalenques mateixos i n'hi ha 11. Aquesta és la primera edició del premi i, segons s'ha dit des de l'Ajuntament, vol ser una prova pilot per anar-la adaptant en funció de l'experiència recollida. El reconeixement no té cap dotació econòmica, però és un guardó d'honor que l'Ajuntament de la Bisbal farà entrega amb una peça de ceràmica feta per l'ocasió per un ceramista membre de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal d'Empordà i que també l'acompanyarà un diploma del fet meritat.
I ara en aquest supermatí, per cert, molta sort i moltes felicitats a en Manel Magrinyà. I ara en aquest supermatí tornem cap a Palamós. I és que l'Ajuntament obrirà un espai jove i per fer-ho diu que vol que el jovent decideixi aquest nou local que tindran.
Sí, ara s'ubicarà a les Galeries Carme. La Regidoria de Participació i Joventut impulsa una fase que han denominat com espais joves seran sempre vostres. Per fer-ho, el consistori organitza dues trobades aquesta mateixa setmana, una que ja s'ha celebrat i que es va efectuar el dilluns de 5 a 6 de la tarda i l'altra demà mateix de 6 a 7 de la tarda. En aquest mateix local es farà. Per tal que des del mateix punt on ara es trobarà l'espai jove puguin fer les seves propostes o iniciatives. Aquesta és la darrera fase del procés participatiu que ja es va posar en marxa l'any passat. Una partida de 10.000 euros que va anar destinada a la tria per part del jovent del mobiliari i del tipus d'equipament que havia de ser a l'espai jove. Entre els diferents espais que s'hi contempla posar hi ha un per als jocs de taula, un espai audiovisual i multimèdia i ordinadors per treballar, entre d'altres. El nou local, que com dèiem es troba a les Galeries Carme, estarà juntament amb altres equipaments municipals. A les Galeries Carme, durant aquests darrers mesos hi ha actuat l'Ajuntament per reformar-lo i condicionar-lo a aquestes noves dependències municipals de les diferents àrees que es trobaran properament en aquest espai.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà vol conèixer la situació industrial de la comarca i vol dinamitzar el sector.
Doncs el Consell ha fet diverses taules de treball i després d'aquestes trobades es proposen dos objectius. En primer lloc, crear un espai comú de cooperació i buscar una estratègia comuna per dinamitzar, diuen, els polígons industrials entre els propis empresaris, els ajuntaments i el mateix Consell. Per fer-ho va tenir lloc una reunió amb diversos tècnics municipals encarregats preocupats d'aquesta qüestió de diversos consistoris baix-empordanesos, i també es va celebrar una trobada del Consell Consultiu d'Empreses Industrials per parlar de les necessitats i preocupacions tant del sector privat com del públic.
Després de les trobades estan fixats els objectius, però de quina manera es volen aconseguir aquests objectius?
Entre les propostes que hi ha al damunt de la taula hi figura la d'unificar l'oferta de sòl i serveis que hi ha als polígons, crear una figura tècnica responsable de la gestió d'això, o també fomentar l'associacionisme entre empreses que es troben amb el seu local en un mateix polígon. Així doncs, es vetlla per una major entesa i col·laboració público-privada i es redactarà un projecte que subvenciona el Servei Públic d'Ocupació Català en el marc del programa de projectes innovadors i experimentals. El Baix Empordà disposa actualment de 40 polígons industrials que estan distribuïts en 18 municipis.
I Ovelles i Pastors al Montgrí és la nova exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí. Fins al proper 9 de desembre es podrà visitar aquesta mostra, que és el resultat d'una important recerca realitzada per l'Associació de Masos de Torroella i de l'Estartit.
Recull un ampli testimoni de la memòria gràfica i oral de molts pastors que han engegat els seus ramats al massís, principals dins del terme municipal de Torroella de Montgrí. La ramaderia ovina és molt present en aquest territori i és difícil d'entendre la història dels seus municipis sense considerar els fets vinculats a aquesta activitat. A més, el massís va ser durant segles un pol d'atracció de ramats que aprofitaven les seves zones de pastura. Això va fer que al seu voltant es desenvolupés una activitat comercial molt important.
I a l'exposició hi ha un espai dedicat a Jordi Muixac, que s'hi recull.
Doncs part del seu llegat i coneixement queda recollit a la mostra, on es pot veure en una vitrina la seva característica camisa de quadres, el bastó, el xiulet, la samarra o la medalla del Montgrí, que se li va concedir el 1998. La seva aportació a l'ofici ha estat molt transversal. L'exposició es va inaugurar el cap de setmana passat dins el marc de la Fira de Sant Andreu i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, el Museu de la Mediterrània, els Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí i la Fundació Mascort.
Gràcies, Maria Montells, per aquesta informació des de Torroella. I quan hem passat 9:15 del matí, és l'hora d'escoltar el comentari d'opinió del dia. Avui ens el porta el politòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Andreu Paneque.
Surt a les llibreries el llibre de Mariano Rajoy, un llibre que es diu Una Espanya Mejor. Un llibre en el que l'expresident de l'Estat espanyol explica que la intenció de la seva executiva sempre va ser aplicar el 155, hi hagués o no convocatòria d'eleccions per part de Puigdemont. És un llibre que nega l'existència d'una mediació per part d'Íñigo Urkullu en el conflicte català. En definitiva, una nova forma de justificar les accions de la seva executiva. Una nova escena en la que la política espanyola torna a fer mèrit del que és fa un temps, un despropòsit. Ahir, per temes laborals, em trobava direcció Andorra, per tal de fer una entrevista a un dirigent del país. I mentre escoltava Catalunya Ràdio, la tertúlia sobre la temàtica del llibre i les diferents reflexions sobre aquest, em venia al cap la meva investigació sobre la política andorrana i la política dels microestats. La proximitat que tenen els ciutadans d'aquests països, com ara Andorra, San Marino, Malta o Liechtenstein, amb els seus representants. Doncs bé, després de l'entrevista amb el dirigent andorrà tinc una cosa clara. Envejo la política dels microestats. Envejo la naturalitat amb la que els dirigents andorrans entenen que a qui es deuen són els seus electors. De fet, el propi dirigent andorrà esmentava que cada dia es guardava 2 hores al matí per baixar al poble, a la plaça, i parlar amb la gent, escoltar el que els preocupava, perquè al final, deia ell, segurament les seves preocupacions també seran les meves, perquè en definitiva són veïns. Jo no vull un polític que faci llibre de memòries. Vull una classe política que es preocupi de què ens preocupa i què ens passa.
Gràcies, Andreu. Marxem un minut a publicitat i de seguida tornem amb la Teresa Calabús i des de la llibreria El Cucut de Torroella.
La ràdio de l'Empordà. DK8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DK8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar el teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972-302-758. DK8 Assessors. La teva assessoria de confiança. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Viu un Nadal autèntic a Begur i Esclanyà. Aquest desembre gaudeix de les festes amb moltes activitats. Pessebre vivent teatralitzat, concert de Nadal a l'església, encesa de llums, quines, enlairament de globus per la marató, exposicions i xocolatades, entre d'altres. I pels més petits, tió popular, activitats, tallers infantils i fira Playmobil. Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme trucant al telèfon 972-62-4520 i a les xarxes socials. Begur és autèntic. Wow!
Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Mira, molt bé.
Preparats per la pluja.
Exacte, preparats per la pluja i l'onatge i tot. Vaja, avui el diluvi universal. Sobretot que ningú prengui mal avui, sobretot.
Esperem que no, eh? Que tothom surti per, només ben bé per força, i que procuri cuidar-se una mica, anar segur i, jo què sé, quedar-se a casa llegint, no?
Sí, exacte.
És menys perillós.
Sí. Exacte, sí. Mira, doncs, si algú s'ha de quedar a casa llegint, què ha de llegir aquesta setmana?
Doncs avui he pensat que potser hi haurien pares i mares i educadors que agrairien que expliquéssim quines novetats han sortit pels més petits, perquè venen festes, el tio haurà de cagar contes, que és un gran encert, i potser els Reis també encara en poden dur. I aquests dies que tenim abans de Nadal, si vulgueu, agafem franges d'edat i pergarem de 3 o 4 títols que són, acaben de sortir, tenen a por, aporten alguna novetat, aporten alguna gràcia i algun... i alguna... ja és assegurat.
Perfecte.
Els pensadors, que quan sabem que els nens vergin aquest conte, això és impossible que falli.
Molt bé.
Per
doncs mira,
tant,
tenim 10 minutets per repassar-los.
Molt bé, doncs mira, començarem amb el Qui ha estat. És un llibre escrit per en Jaume Copons, un home que s'ha posicionat com un dels més importants, més acceptats per tots els nens i nenes de Catalunya, amb el seu Agus i els monstres, amb una col·lecció nova que ha començat ara, baixant una mica el nivell d'Agus i els monstres per poder arribar a més nens, també. Bueno, en Jaume Copons té un llibre de cuina que els encanta, perquè hi ha receptes de tota mena que els nens poden intentar fer, però avui volem parlar del Qui ha estat. El Qui ha estat és un llibre publicat per Combel. Us he de dir que, acompanyant a la idea d'en Jaume Copons, hi ha uns dibuixos d'en Gusti extraordinaris que bueno, són brillants, et fan somriure només de mirar-ho. Dos, tres, quatre, cinc germans, sis germans, que la Rosa i cinc germans més. Qualsevol cosa que passa a casa culpen a la Rosa. No se'n poden sortir. Per la raó que sigui, ella és la que rep. I ha decidit demanar ajuda als nens i nenes que mirin el conte per veure qui ha estat dels seus germans el culpable de qualsevol cosa que la mare els arrenya. Per exemple, agafar l'assecador del lavabo. Com ho fan els nens per saber això? Doncs amb una observació per veure qui té els cabells tirats en amunt i estirats com si hagués anat amb una moto d'aquella sense casc. Qui s'ha menjat la xocolata? Pues el que tingui la cara més bruta s'haurà menjat la xocolata. Qui ha remenat l'armari del pare? Pues hi ha un dels germans que porta corbata.
Clar.
I com aquestes idees, que a més el conte és com desplegable, perquè la solució està amb una mena de pàgina de cartró, perquè estem parlant del llibre de cartró encara, que és el que va més bé, allò amb els tres anyets, eh? Dos i mig, tres, fins a quatre. Aquest llibre és una meravella, com un llibre d'endevinalles a partir de l'observació del dibuix.
Clar.
I la resposta està amagada dintre amb una pàgina que entra i surt al mig de les altres pàgines. Per tant, un llibre boniquíssim.
Què més tenim?
Tenim un conte de l'editorial Cruïlla, que aquesta és una traducció, un banquet bestial, un monstre que curiosament és de color fúcsia radiant, ha caçat un nen i convida els seus amics a sopar. El sopar és el nen, el cuinaran, ja té l'olla preparada, i escriu cartes convidant els seus amics a sopar. Els hi diu que tindran un banquet extraordinari. Els amics accepten, van enviant cartes que les obrirem perquè estan tancades, especialment perquè les obrim nosaltres, evidentment, en aquest cas seria fent de monstre, i tots diuen que sí, que accepten, però que no es poden estar de dir com els hi agraden els nens. Una mica saladets, una mica brutets, que no estigui gaire net, sobretot que no tingui gust de sabó, una mica, com et diré jo, si el pot fer berenar cabrena i xocolata, que així és un nen més dolç. Què passa? Que mentre el monstre ha d'intentar que tots els seus amics tinguin el que busquen, tot això ho fa amb el nen. En comptes de posar-li sal, el nen li diu, escolta, anem-nos a banyar al mar, que jo quedaré ben saladet i quedaré ben d'allò de per tot arreu, no hauràs d'anar matirant els grans de sal. El monstre accepta i es diverteixen una mica més del que s'espera tirant banyant-se en el mar. Tot això passa mentre es berenen i tot això passa mentre es fan totes les coses que el nen proposa que facin fins que no arribi l'hora de sopar. Evidentment ja us podeu imaginar què menjaran per sopar i qui s'ho menjarà. Per tant, un banquet bestial de l'editorial Cruïlla, un llibre ple de cartes per obrir i ple d'humor, i això, amb un nen com a sopar. Important també aprofitar que no tothom sigui bo. Diuen que els nens els hi estem donant les coses massa fàcil i no detecten el perill. Vull dir, aquí és molt divertit. Els clàssics estan fets per això. O sigui, el llop hauria de fer por, el gat de la rateta que escombra l'escaleta és un personatge que hem de poder detectar més endavant, les dones. Tots aquests personatges estaven fets per algun aprenentatge i ara penso que els estem eliminant i no estic segura, hauríem de preguntar a algun psicòleg infantil, no estic segura que aquest sigui el camí.
Molt bona reflexió, sí.
Vull dir, jo us aviso perquè la lectura ajuda això i els contes estaven fets per alguna cosa. Vull dir, els personatges bons i dolents, mentre es guanyés el bo, havíem de posar-los a tots i es havien de poder detectar.
Clar, sí. Va, algun títol més?
Un títol més? Si només en podem dir un, parlaré d'una col·lecció, com vam fer una vegada que us vam parlar del Nanit, que és l'editorial que ha fet un conte a partir de les cançons de més conegudes catalanes, com El bon dia dels pets i com aquestes moltes d'altres. L'editorial Cruïlla ha tret una col·lecció que ha convertit en conte les pel·lícules familiars més conegudes dels anys 80, com Sol a casa, Karate Kid, quin és aquell altre? ET, i en aquests moments són 4, Regreso al futuro, Sol a casa, Karate Kid i ET. Aquests 4 contes que molts nens ja d'uns 6, 7 anys ja han vist la pel·lícula amb els pares perquè aquella tarda de cinema familiar no s'hi pot negar ningú, és un plaer que tenim encara. Després els nens poden veure o poden tenir aquesta història en el nivell d'un conte molt ben il·lustrat, molt divertit i molt bona idea, per si no s'ha vist la pel·lícula, doncs primer mirar el conte i després mirar la pel·lícula, que són dos plaers que s'han de poder juntar i no s'han de castigar com passa a vegades amb les novel·les.
Molt bé, recordem el nom de la col·lecció?
La col·lecció, no sé ni si té nom, em penso que no, són títols sueltos, ja et dic, n'hi ha 4, és l'editorial Cruïlla, és ben bé format àlbum il·lustrat, aquests llibres que fan línia 4 en tapa dura, i els trobaran la gent a totes les llibreries, no hi pot pas haver cap dubte. Vull dir, si recorden el títol de les pel·lícules que s'han fet, això, el sol a casa, el Karate Kid i tal, es trobaran bé. I la franja d'edat, doncs això, 6, 7 anys, ara que hi ha hagut això dels nens dels que han fet 6 anys, aquella campanya, ha sigut una col·lecció de les de més èxit.
Clar. Molt bé, doncs, Teresa Calabús, moltes gràcies una setmana més per passar aquí, per explicar-nos les novetats literàries i allò el que no ens podem perdre, cinema a qualsevol llibreria i especialment també al Cucut de Torroella. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu. De seguida, més col·laboradors d'aquest programa. Avui és un nou parar de col·laboracions. De seguida, en Josep Lluís Vidal amb la seva tecnologia i oci digital.
Desena quina un colliga de la Bisbal. Dissabte 7 de desembre a 6:45 de la tarda al Pavelló Firal. Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer. Organitza Fundació Un Colliga Girona, delegació de la Bisbal de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge limfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges. 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Ara mateix, 9:45 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, i tu?
Bé, bé, aquí també. Ja que no vam poder fer ahir la secció, doncs mira, passem-la avui perquè sempre és interessant la secció de tecnologia, oci i apocalipsi digital d'en Josep Lluís Vidal.
Poder-la podrien rebatejar, no?
Sí, l'apocalipsi digital.
Apocalipsi digital, mare de Déu, senyor. Bueno, avui és un dia apocalíptic en quant al temps, no?
Sí. Mira, jo quan he arribat aquí a la ràdio encara era fosc i, vaja, plovia una mica, però ara suposo que quan surti d'aquí de l'estudi ho trobaré tot, potes, com es diu, potes en l'aire.
Sí, vés en compte, eh?
Sí, s'ha d'anar en compte avui. I mira que avui hi ha una activitat... Bueno, no faré spoilers als oients, però avui hi ha una roda de premsa molt interessant aquí a la comarca, que és una presentació de les jornades gastronòmiques que s'organitzen a Pals, a l'entorn de Pals, a l'associació Carmany Gastronòmic, i són les millors rodes de premsa que es fan en aquesta comarca, perquè sempre menges. Ja. Sempre jales.
Aquests són els millors. I a més a més, sol coincidir que són les que més periodistes congreguen,
sí,
no?
Sí, efectivament. Efectivament. És la presentació de les jornades gastronòmiques de l'Angula.
Si tu vols fer que una roda de premsa sigui exitosa, posa menjar. Això no falla mai.
Doncs sí, això serà una de les coses que explicarem avui a Ràdio Capital, aquesta roda de premsa. I hem de sortir al carrer per menjar. Això, el menjar crida. Bueno. Escolta, Josep Lluís, a veure, temes que hem d'explicar avui en la secció de tecnologia i oci digital. El perill de connectar el telèfon a un port USB públic.
Sí, a veure, això va una mica en la línia de l'apocalipsi que deies al principi, no? Però bé, tampoc és que ens hem d'alarmar, però sí que hem de prendre una sèrie de precaucions, no? Hi ha algun organisme ja públic americà, nord-americà, que ha alertat del perill de connectar els dispositius mòbils, sobretot telèfons, no? En els llocs públics on tenim connexió USB, per exemple, els avions o els aeroports o qualsevol lloc on podem tenir un port USB per carregar la bateria, perquè a vegades, bueno, avui ja saps que no som ningú si no portem el telèfon carregat amb bateria, no? Doncs, per què és un perill? Doncs mira, el perill seria equiparable més o menys a si ens connectem a les xarxes wifi públiques. Saps que també hi ha una advertència global de tots els experts de si les podem evitar. A més, avui dia tothom té més o menys un pla de dades que és més o menys útil per pagar per totes les necessitats que puguem tenir, no? Doncs per què? Doncs perquè realment quan estem connectant el telèfon en un port USB públic, igual que poden accedir al nostre telèfon a través d'un wifi, doncs també ho podien fer a través del port USB. Per tant, ens estem exposant massa a que aquest nostre terminal sigui accessible des de qualsevol punt, per qualsevol persona, que el puguin hackejar, ens puguin posar un virus i puguem fer el que vulguin des de dintre.
Clar, tot i així, si algú volgués entrar en el nostre mòbil, no ens arribaria un missatge d'avís vols permetre l'accés o això s'ho poden saltar?
Això s'ho poden saltar molt fàcilment, perquè de fet, a veure, molt fàcilment, molt relativament fàcil, no? De manera relativament fàcil. Vull dir, perquè al final tot això de que les advertències d'accés de tercers i tot això plegats depenen més que del telèfon del sistema operatiu i també de la versió del sistema operatiu, de les capes de seguretat del sistema operatiu. I tots els sistemes operatius, de vegades en parlem, tenen forats de seguretat, tenen problemes de seguretat que s'acaben solucionant amb actualitzacions, i d'aquí la importància, no?, de mantenir el sistema actualitzat, però sempre hi ha forats que els hackers aprofiten, doncs, per això mateix, no?, per accedir a terminals sense gaires permisos o sense cap permís directament, no? Per tant, evitem, en la mesura del possible, connectar-nos a ports USB, igual que també hauríem d'evitar connectar-nos a xarxes wifi típic, piques d'aeroports, les xarxes obertes que no requereixen cap tipus de contrasenya, només un petit registre, perquè al final és molt fàcil, i a més ho podem comprovar, amb un telèfon mòbil avui dia podem simular una xarxa, no simular, no, fer una xarxa wifi directament, i li posem el nom de qualsevol xarxa que tinguem al nostre voltant, i segur, usuaris que es connecten.
Clar.
I que cauen. Ara, si després tu tens l'habilitat com a informàtic, com a hacker, digue-li com vulguis, d'aprofitar aquella connexió, ja és una altra història, no? Però que fer això és molt fàcil. Per tant, evitem tot això, i ara algú es podria dir, però ostres, és que, i si em quedo sense bateria, què faig, no? Home, mira, d'entrada els carregadors mòbils avui dia són molt petits i podem portar-ne alguna a sobre pràcticament sense cap problema, no? També existeixen les bateries aquestes portàtils més petites o més grans, no? Que també ens ajuden a mantenir, sobretot quan anem de viatge o així, doncs a mantenir l'energia, no, del telèfon. I a veure, si no ens queda més remei que connectar-nos en un port USB, apaguem el telèfon.
Apaguem-ho. Ah, vale, connectem-nos i apaguem el telèfon. Exacte.
O sigui, a més, aquests ports USB són com els dels vehicles o dels cotxes, no tenen gaire potència de càrrega, és a dir, a més, si apaguem el telèfon, trigarà menys en carregar, perquè estarem consumint menys energia, per tant, s'acarregarà el mínim imprescindible per poder estar una estoneta.
Clar.
Però, important, apagar el telèfon, i així, doncs, no tenim cap perill.
Clar. A veure, més notícies. Un estudi revela que hi ha algunes marques que compren valoracions d'usuaris a Amazon. Això què vol dir? Que valoracions d'alguns productes poden estar falsejades?
Sí, totalment. Totalment. Això, a més, ho ha denunciat l'OCU, l'Organització de Consumidors Espanyols. Diuen que han fet un estudi, sobretot a Amazon, i han detectat, doncs, que hi ha al voltant d'una setantena d'empreses que estan comprant aquest tipus de comentaris, aquest tipus de no només comentaris, sinó les estrelletes, o sigui, les valoracions directament. De fet, existeixen grups a Facebook i webs que són públics i que es poden trobar, que estan oferint recompenses als usuaris del tipus t'enviem una mostra perquè el provis a canvi de que ens valoris amb 5 estrelles.
Carai.
En alguns casos has de comprar el producte per després oferir una valoració positiva amb algun descompte, coses d'aquest tipus, no? Al final és una mica aquella cosa que ratlla una mica no diríem la il·legalitat, però sí una mica la ratlla de la moralitat, no? Perquè, a veure, si que està molt bé que tu incentivis a la teva audiència, al teu consumidor o als teus possibles consumidors a que et valorin i que els incentivis per això, però clar, que realment la valoració després sigui veritat, no? Sigui certa, no? Que aquella persona que com a mínim hagi pogut tastar el producte i pugui donar fe realment de que això, doncs, és tan bo com està dient que és, no? Clar, al final sí que és veritat que bé, doncs està bé que hagi sortit una mica aquesta denúncia i que es faci pública. Tampoc ens hem de dir ara i hem de començar a pensar que totes les valoracions són falses. No és així, no és cert, no? O sigui, al final és tot una mica s'ha d'observar tot en el seu context, i també hem de pensar, doncs, que les valoracions dels usuaris no ha de ser l'única cosa que ens hagi de cantar a l'hora de fer una compra. Hi ha molts altres factors, no? Des de la reputació que pugui tenir el venedor, el preu, les condicions, etc, no? Però sí que és cert que bé, que els usuaris o tothom tendim més o menys a fixar-nos sí. en si un producte està més o menys valorat, quins comentaris té. Això també funciona molt a TripAdvisor, no? Per exemple, a l'hora
de buscar un restaurant
sí. o un lloc per menjar, no? Per tant, sempre ho hem de posar una mica en qüestió d'això plegat. De fet, tothom qui no ha sentit a parlar dient que les valoracions de TripAdvisor, hi ha algunes que també estan manipulades per la competència, no? Per enfonsar algun competidor, no? Mm. Home, sí que hi haurà que ho faci, però també és veritat que tampoc és majoritari. Però en aquest cas, doncs, la notícia és aquesta, eh? O sigui, l'OCU ha denunciat a través d'un estudi, hi ha un grup d'empreses aquí a l'estat espanyol que està fent això, que està comprant literalment les valoracions dels usuaris a Amazon. Per altra banda, Amazon es defensa i també diu que està lluitant contra això, que realment està fent servir algoritmes d'intel·ligència artificial doncs, per valorar realment els comentaris dels usuaris per determinar si realment són reals o són comentaris doncs, que tu pots enganxar, fer un copia i pega a tot arreu, no? on t'interessi. Al final, clar, tot plegat, tal com funciona avui dia el món de la tecnologia i tot el que envolta internet, va tan ràpid que pràcticament hem d'anar posant remei conforme van passant les coses.
Sí, a veure si aquests algoritmes són útils o no. I ara passem a Facebook, també un dels grans protagonistes d'aquest apocalipsi digital. Mm-hmm. I és que ara aposten per la intel·ligència artificial per eliminar continguts nocius. Deu ser que amb la pròpia intel·ligència humana no tenen prou, no?
No donen l'abast. No sé si tenen prou o no, però que no donen l'abast segur que no, Sí, de fet, Facebook, la reputació, no? I la popularitat, però no, la reputació de Facebook en els últims 3 anys tampoc és que estigui sent molt bona, no? Des del 2016 cap aquí la cosa ha anat una mica empitjorant. I ara doncs, estan molt centrats en aplicar això, intel·ligència artificial, per a detectar determinats continguts que consideren nocius, com per exemple doncs, alguns que han estat molt, molt, molt polèmics, com la retransmissió via Facebook Live, d'assassinats directament, no? L'últim que es va conèixer fa relativament poc va ser una matança amb una mesquita que va ser a Nova Zelanda. L'autor d'aquella gravació, d'aquell Facebook Live, va emetre en directe i ho va poder fer durant 17 minuts. És a dir, Facebook va trigar 17 minuts en retirar allò de la circulació. Clar, tu saps el que són 17 minuts a la xarxa? És que, clar, dona per molt, dona per moltíssim, no? Perquè això sigui compartit i recompartit i comentat i tot el que tu vulguis, no? Per tant, estan fent servir intel·ligència artificial doncs, per evitar precisament això, no? Que aquestes reaccions siguin tan lentes i que se'ls hi coli tot aquest contingut. Això, per molts milers de persones que posis a revisar contingut, és impossible controlar-ho tot.
I que també que poses la gent que s'ha d'estar revisant això, les condemnes, a veure assassinats, a veure violació, cosa que,
de fet,
per persones humanes...
Molts mitjans van denunciar això ara fa uns mesos també. Van denunciar les condicions en les que treballaven aquestes persones que estaven condemnades, com tu dius, a revisar aquest tipus de contingut, les seqüeles psicològiques, i a més, sous bastant... normal.
No havíem parlat aquí en aquesta secció de l'oficina anti-fake news, de la suposada oficina anti-fake news de Facebook, que en realitat era això, una oficina no per buscar fake news, sinó per eliminar continguts com aquests.
Sí, totalment. Mira, només una dada que realment és una mica impressionant, durant aquest 2019 Facebook ha eliminat 1.700 milions de comptes.
1.700 milions?
Eliminat, 1.700 milions de comptes. Aquest 2019, comptes que s'han creat precisament això, amb la finalitat de compartir contingut fals, contingut que no és apropiat, contingut il·legal, ofensiu, etc. També destaquen que d'aquests 1.700 milions, el 90%, o sigui, gairebé tots, no s'han arribat a activar mai, però que s'han creat. O sigui, s'havien creat aquests comptes, O sigui, imagina tot el moviment que hi ha al darrere de tot això, perquè encara no m'ha acabat el 2019 i hagin hagut d'eliminar ja 1.700 milions de comptes.
Sí. Molt bé, doncs, Josep Lluís, moltes gràcies per aquesta nova secció i parlem la setmana que ve.
Molt bé, que vagi molt bé, bon dimecres, bona setmana.
Igualment, que nosaltres estem ja acabant el programa. Com cada dia, aquest final del programa, aquest final del supermatí, ens porta a fer un repàs de tot el que està passant en aquesta comarca, tot el que està passant, fent un mapa per tot el Baix Empordà. I ho fem amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. El fem de seguida, això, el mapa que ens porta a través de la comarca.
El Consell Comarcal del Baix Empordà vol dinamitzar els polígons industrials de la zona. Des d'aquest òrgan volen traçar una estratègia comuna, diuen, entre el sector públic i el privat, després de diverses reunions amb tècnics municipals i empresaris.
Bé, veiem que hem d'aturar el mapa perquè efectivament ens estem quedant sense temps, sense estona per aquest supermatí. No havíem mirat el rellotge aquí a l'estudi. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més. Nosaltres tornem demà en aquest supermatí, però mentrestant podeu escoltar i podeu seguir tota l'actualitat a radiocapital.cat.